Nova Ràdio Lloret.
Nova Ràdio Lloret.
Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del matí.
Molt bon dia, Lloret de Mar. Aquest dijous entra en vigor l'ús obligatori de mascaretes en els espais públics. Doncs és així, s'haurà de portar la mascareta en espais públics tan tancats com oberts sempre que no es puguin garantir els 2 metres de distància de seguretat. Queden exclosos els menors de 6 anys, tot i que es recomana per nens i nenes de 3 a 5 anys. La mesura contempla excepcions per raons de salut i també en algunes activitats com, per exemple, fer esport. Queden excloses de portar-ne, per tant, les persones que tinguin dificultats respiratòries amb contraindicacions per motius de salut o discapacitat o quan sigui incompatible amb l'activitat que realitzi, com és el cas de sortir a córrer al carrer. Aquesta peça ha passat a formar part del nostre dia a dia, però només era obligatòria per agafar el transport públic. Dilluns passat, el govern espanyol va anunciar que serien obligatòries i aquest dimecres, ahir mateix, se n'han publicat els detalls al butlletí oficial de l'Estat. El Ministeri de Sanitat justifica l'ús generalitzat de les mascaretes entre la població per reduir la transmissió comunitària de la Covid-19 per la seva alta transmissibilitat, com també per la capacitat que han demostrat les mascaretes per bloquejar la missió de gotes infectades, molt important quan no és possible mantenir la distància de seguretat. En uns minuts ampliarem aquesta informació, sens dubte rellevant, avui dijous 21 de maig. Molt bon dia a tothom, això és el Bon Dia, Bon Hora, l'informatiu de la ràdio de Lloret de Mar. Donem pas al nostre company Eduard Lanzas, bon dia.
Hola, bon dia Rosa, bon dia a tothom. Doncs a partir d'aquest dijous 21 de maig, la circulació de vehicles pel passeig Verdaguer es restringirà a partir de les 11 del matí en lloc de les 12 del migdia, com fins ara. I també ens farem ressò que puja un 80% el nombre de famílies de Lloret que van a buscar menjar a Càritas. L'entitat atén 450 famílies a la setmana, actualment a causa de la crisi generada pel coronavirus que ha deixat molta gent sense feina en aquest inici de temporada turística. Valorarem les dades amb la presidenta de Càritas a la vila, Lucía Echegoyen. I també explicarem que l'empresa La Lloretense Jove, que fa 30 anys que distribueix productes làctics i begudes als establiments de la vila, ha donat 50 caixes de llet i 3 caixes volender de margarina en porcions a Càritas aquest dimecres. I avui coneixerem el cas de l'Agustí Rodama. És lloretenc de 39 anys i ha donat positiu per coronavirus. Treballa com a auxiliar d'infermeria a Barcelona, on exerceix de tècnic de cures. Ens explicarà el seu testimoni de com viu la infecció en primera persona. I a continuació anunciarem que demà obren portes al Museu del Mar i Can Saragossa amb aforament reduït i les mesures que garanteixen la seguretat per prevenir la Covid-19. I en el Bon Dia, Bon Hora parlarem també amb uns quants alumnes de formació sobre la Covid-19 que proporciona l'Ajuntament a fi de preparar el sector i la destinació de cara a l'estiu.
Com sempre, repassarem portades de diaris, et donarem els titulars del dia i sabrem quina és la previsió del temps. Comencem, us saludem en nom de Moisés García, Maria Joan Comartí, Eduard Lanzas i qui us parla, Rosa Giral.
Perruqueria i estètica Jordi Granger us ofereix l'informatiu Bon Dia, Bona Hora.
Les 8 i 3 minuts del matí busquem el primer titular en el de la previsió meteorològica per saber el temps que ha de fer tant avui com els propers dies a Lloret de Mar, en què notem que comença a fer cada cop més i més calor. Donem pas a la crònica d'en Miquel Bernis. Bon dia.
Bon dia, Rosa. L'ambient d'estiu és cada cop més protagonista i aquesta matinada, de fet, s'ha estat a prop a la selva marítima de la nit tropical, de la temperatura mínima per sobre dels 20 graus. Fins a aquesta hora que hi hagi registrat, la temperatura mínima a l'Observatori de Blanes de l'AEMET és de 19,7 graus, molt a prop d'aquests 20, per tant una nit clarament la més xafuosa, la més calorosa d'aquesta primavera fins ara. Avui esperem que la temperatura torni a pujar fins als 25-26 graus al migdia, una calor bastant similar a la de dies anteriors. Amb el pas de les jornades, però, a poc el termòmetre tendirà a disminuir una mica. És veritat, però, que al cap de setmana aquesta baixada de la temperatura anirà acompanyada d'un augment de la humitat i, per tant, al cap de setmana continuarem amb molta sensació d'estiu, en aquest cas amb més xafogor que no pas calor, especialment dissabte i diumenge. A mesura que avanci la setmana que ve, progressivament, a poc la temperatura s'anirà moderant, però sembla que ja no ens desfarem d'aquest ambient com a mínim de principis d'estiu. Pel que fa a l'estat del cel, les escasses novetats els pròxims dies, el sol seguirà predominant. Estem a l'espera que en tot cas al cap de setmana arribi un front una mica més actiu de cara a diumenge, que podria provocar tempestes en punts del Pirineu o Prepirineu, però difícilment aquests ruixats arribarien a sectors de la selva marítima.
Gràcies, Miquel Bernés, per aquesta informació. Temperatura de 18 graus ara mateix a Lloret de Mar, en què la humitat és del 80%.
Llibreria Fleca Fanals us ofereix la premsa del dia.
Ara mateix passen 5 minuts de les 8 del matí. Anem a mirar les portades dels diaris i comencem aquest repàs amb El Punt Avui, amb la seva primera pàgina, que obre amb el titular "Final de curs polèmic i asimètric". Bargalló anuncia que les escoles s'obriran al juny i els sindicats s'hi oposen. Els col·legis obriran quan el seu territori, volem dir, estigui en fase 2 i sense fer classe. Avisant que si hi ha rebrots el curs vinent, els centres hauran de tornar a tancar. L'altre tema destacat de portada mira la política i diu: Sánchez dinamita l'esperit de la investidura. El president espanyol deixa de banda les peticions d'Esquerra i s'aferra a Ciutadans i al PNB per prorrogar l'estat d'alarma fins al 7 de juny. S'obre una crisi amb els republicans que deixen l'aire a la legislatura malgrat la promesa de mantenir la mesa de diàleg amb el govern. D'altra banda, El Punt Avui anuncia en portada que Tossa vol fer controls de temperatura i també es fa ressò que les mascaretes són obligatòries a partir d'avui. Anem ara amb la portada del diari de Girona, que obre amb un titular amb una xifra concreta, que diu 15.000 persones sense feina a la Costa Brava per la crisi. Les comarques gironines s'han perdut en total 25.000 treballadors respecte a fa un any. D'altra banda, una altra dada de portada: fins a 1.580 Mossos d'Esquadra estan confinats a casa seva pel virus. Uns 250 agents de Girona també estan a la mateixa situació com a sospitosos. A la comissaria de Santa Coloma de Farners hi ha confinada el 25% de la plantilla. I el diari de Girona també destaca que les mascaretes són obligatòries a partir d'avui. En aquest cas, la fotografia que veiem en aquesta portada, doncs llegim al peu de la imatge, diu que el virus ha convertit Girona de nit en una ciutat fantasmagòrica.
Nova pròrroga de l'estat d'alarma, aquest és el principal argument informatiu de les portades d'avui dijous. Al País llegim: Sánchez pacta amb Bildu per derogar tota la reforma laboral del Partit Popular. El periódico: Sánchez salva l'alarma però irrita els seus aliats. La Razón: Sánchez es destapa, derogarà la reforma laboral amb Bildu. Mentrestant, Diari Ara assenyala que el sector educatiu reclama més docents, més diàleg i més concreció. ABC: la Unió Europea exigeix al govern central que actuï ja contra la crisi. I finalment, El Mundo: Sánchez pacta a la vegada amb Ciutadans i amb Bildu per allargar l'alarma.
Seguim repassant titulars de portada, en aquest cas del 324.cat, el portal de notícies de TV3 i de Catalunya Ràdio. Mestres i famílies discrepen del pla de retorn a l'escola, d'insuficient a temeritat.
Critiquen falta de garanties sanitàries en el retorn al juny o que no es garanteixi el curs presencial per a tothom al setembre.
Els detalls del pla de reobertura d'escoles i d'instituts al juny i al setembre.
Els centres dels territoris en fase 2 obriran a partir de l'1 de juny sense classes per donar suport sobretot als alumnes que acaben una etapa.
Bargalló, sobre l'inici del curs que ve, diu que al setembre estarem en emergència educativa.
El conseller d'Educació confirma que el curs actual acabarà telemàticament i que caldrà redistribuir els espais als centres per poder començar el curs 2020-2021.
Pedro Sánchez salva la pròrroga de l'estat d'alarma però s'esquerda al bloc de la investidura.
El Congrés dels Diputats aprova la cinquena pròrroga de l'estat d'alarma amb el suport de Ciutadans i el PNB en una sessió en què Esquerra adverteix Sánchez que s'està acabant l'esperit de la investidura.
Ayuso porta al Suprem la decisió de Sanitat de deixar la Comunitat de Madrid en la fase 0.
El govern de la Comunitat de Madrid diu que la decisió de no va obeir a criteris tècnics i que hi ha dubtes raonables sobre els indicadors que es van fer servir.
Simón destaca que Espanya redueix la transmissió del virus més ràpid que altres països.
La Conselleria de Salut informa de 20 morts i 61 nous positius per coronavirus aquest dimecres.
El 44% de casos lleus o asimptomàtics de la Covid-19 no generen immunitat, segons un estudi.
Els resultats preliminars d'una investigació a Catalunya indiquen que prop de la meitat de persones amb afectació nula o lleu no han generat prou anticossos per estar protegides pel coronavirus.
Els 90 joves de Wuhan confinats a la Garrotxa ja són a la Xina passant la quarantena.
Els joves xinesos que estudiaven a Barcelona han estat 2 mesos confinats en una casa de colònies.
En internacional, la història d'un nen robat de la Xina que retroba amb els seus pares 32 anys després.
Mao Jin tenia només 2 anys quan el van segrestar a l'exterior d'un hotel de Xi'an. Des d'aquell moment els seus pares mai l'havien deixat de buscar.
I pel que fa als esports, el Barça busca fer calaix amb els jugadors cedits.
La reducció d'ingressos per la pandèmia i l'alta massa salarial de l'equip obliguen el club blaugrana a vendre un mercat a la baixa.
Ens situem a les 8 i 10 minuts del matí. El que fem ara en el Bon Dia Bon Hora és una pausa i tornem de seguida.
Música.
Vols veure't bé? Vols canviar de look? Perruqueria i estètica Jordi Granger és la solució. Treballem amb les millors marques. Combina perruqueria i estètica i estalvia temps. Coloració, allisats, manicura i pedicura, depilació, tractaments facials... Posa't guapa! Som el Saló Beauty amb més mesures contra la Covid-19. Reserves a jordigranger.com, Instagram o al 605 187 887. Ens trobaràs a la plaça d'Espanya número 8 de Lloret. Perruqueria i estètica Jordi Granger. 100% higiènic, 100% segur. 20% de descompte si dius que has escoltat l'anunci a la ràdio.
Perruqueria i estètica Jordi Granger us ofereix l'informatiu Bon dia, bona hora.
Vine al Mercat Setmanal de Lloret de Mar, tots els dimarts, amb horari de 9 a 2 quarts de 2 del matí. Mercat només d'alimentació, sense tocar els productes exposats, amb mesures de control i seguretat, distància social de 2 metres i pagaments preferiblement amb targeta. Es recomana l'ús de mascareta i guants. Mercat Setmanal de Lloret de Mar, tots els dimarts pel matí a l'Avinguda del Rieral. Ajuntament de Lloret de Mar.
No tens fibra màxima velocitat? La teva companyia d'internet no cobreix la teva zona? No et preocupis, amb Fitel Network tindràs fibra allà on altres operadores no hi arriben. Ja estiguis a Mar Romeu, Canyelles, Pinares, El Jaruco, Lloret de Dalt, Fanals. Amb nosaltres sí tindràs fibra. I si vols, també servei de mòbil fixa o televisió. Consulta les nostres ofertes a fitelnetwork.com o contacta amb nosaltres al 972 98 96 90 o al 608 82 80 02. Fitel Network, el teu operador local d'internet. Sempre a prop teu.
Bar El Doro torna a obrir les seves portes perquè t'emportis els seus plats a casa. Prepararem la teva comanda i la podràs venir a buscar per gaudir-la a casa teva. Tenim racions, tapes, entrepans i les nostres especialitats de sempre. Fes el teu encàrrec de 12:30 del matí a 4:30 de la tarda o de 7 a 9 de la nit. Encarrega ja els teus àpats al 606 884 882 o al 972 3729 04. Bar El Toro, Avinguda Vila de Blanes 8, de Lloret de Mar.
Llibreria Fleca Fanals. Únic establiment a Lloret de Mar amb servei de llibres, premsa, material d'oficina, revistes, Loteria de Catalunya i pa i pasta recent fetes cada dia. Llibreria Fleca Fanals. Pere Codina i Mont, 57, al barri de Fanals.
Preinscripcions pel curs 2020-2021 als centres escolars de Lloret. Segon cicle d'educació infantil, primària i secundària. La preinscripció es pot fer telemàticament fins al divendres 22 de maig al web preinscripció.gencat.cat. En cas de no poder realitzar la preinscripció telemàticament, es podrà fer presencialment al centre escollit en primera opció amb cita prèvia del 19 al 22 de maig. Trobareu tota la informació al web lloret.cat/educació.
Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.
El divendres 22 de maig celebrem la festivitat patronal. Per aquest motiu, la programació de Nova Ràdio Lloret serà l'habitual d'un dia festiu, sense l'informatiu matinal Bon Dia, Bona Hora. El divendres 22 de maig celebrem la festivitat patronal.
Aire lliure, terrasseta, bona cuina. A on? Doncs a la cuina d'en Pedro. A on, si no? A la cuina d'en Pedro hem tornat amb més ganes que mai i amb la mateixa qualitat de sempre. Vine i gaudeix dels nostres plats, de les millors carns de Girona per fer a la brasa i del peix més fresc de les llotges de Palamós i Blanes. Tenim menú diari, obert cada dia. Avinguda Josep Pla 4446 del Rieral. Telèfon 972 37 77 06. La bona cuina a la cuina d'en Pedro.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
quart de nou en punt del matí. Obrim el Bon Dia, Bona Hora des d'un punt de vista informatiu. Ho hem dit en portada. Aquest dijous, avui, per tant, entra en vigor l'ús obligatori de mascaretes en els espais públics. S'haurà de portar la mascareta en espais públics tant tancats com oberts, sempre que no es puguin garantir els 2 metres de distància de seguretat. Queden exclosos els menors de 6 anys, tot i que es recomana portar mascareta a nens i nenes de 3 a 5 anys.
La mesura contempla excepcions per raons de salut i també en algunes activitats, com per exemple fer esport. Queden excloses de portar-ne, per tant, les persones que tinguin dificultats respiratòries, amb contraindicacions per motius de salut o discapacitat, o quan sigui incompatible amb l'activitat que realitzi com sortir a córrer.
Aquesta peça, la mascareta, ha passat a formar part del nostre dia a dia, però només era obligatòria per agafar el transport públic. Dilluns, el govern espanyol va anunciar que serien obligatòries i aquest dimecres se n'han publicat els detalls al Butlletí Oficial de l'Estat.
El Ministeri de Sanitat justifica l'ús generalitzat de mascaretes entre la població per reduir la transmissió comunitària de la Covid-19 per la seva alta transmissibilitat, com també per la capacitat que han demostrat les mascaretes per bloquejar l'emissió de gotes infectades, molt important quan no és possible mantenir la distància de seguretat.
La mesura publicada en el BOE, que obliga a portar mascaretes en els llocs públics, en recull també algunes excepcions per al seu ús, bàsicament per raons de salut o discapacitat en persones que tinguin dificultats respiratòries, però també segons la naturalesa de l'activitat.
Com per exemple les persones que presentin algun tipus de dificultat respiratòria que es pugui veure agreujada per l'ús de la mascareta.
També queden excloses les persones en què l'ús de la mascareta resulti contraindicada per motius de salut degudament justificats o que per la seva situació de discapacitat o dependència presentin alteracions de conducta que facin inviable la seva utilització.
Tampoc no n'han de dur les persones que desenvolupen activitats en què la pròpia naturalesa d'aquestes resulti incompatible l'ús de la mascareta, o bé per causa de força major o situació de necessitat.
La Moncloa ha explicat que durant la pràctica de l'esport no és necessari portar mascareta perquè és de les activitats en què resulta incompatible.
Els ciutadans hauran de comprar les mascaretes preferentment higièniques o quirúrgiques que cobreixin el nas i la boca.
L'ordre no especifica si es posaran multes a qui no compleixi l'ordre i també hi ha dubtes sobre com es podrà garantir que tothom en pugui aconseguir de mascareta o bé si es vetllarà per fer complir el preu màxim fixat, volem dir, que és de 96 cèntims per a mascaretes quirúrgiques que venen a les farmàcies.
Sanitat és conscient que hi haurà molt de marge per la interpretació de la norma.
Canviem de tema. A partir d'aquest dijous 21 de maig, la circulació de vehicles en el passeig Verdaguer es restringirà a partir de les 11 del matí en lloc de les 12 del migdia, com fins ara.
Aquesta modificació afecta les operacions de càrrega i descàrrega en aquest passeig. La mesura ve provocada per les autoritzacions excepcionals d'ampliació de terrasses als establiments d'aquest sector i serà vigent mentre es mantingui les esmentades autoritzacions.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Canviem de tema, puja un 80% el nombre de famílies de Lloret de Mar que van a buscar menjar a Càritas. L'entitat atén 450 famílies a la setmana actualment degut a la crisi generada pel coronavirus que ha deixat molta gent sense feina en aquest inici de temporada turística.
L'augment de la demanda ha fet traslladar el centre de distribució d'aliments del local on era, al carrer Girona, fins al pavelló municipal d'Esports. Es tracta d'una seu provisional fins que l'Ajuntament en trobi una de definitiva.
La presidenta de Càritas a Lloret, Lucía Echegoyen, admet que estan desbordats amb el repartiment d'aliments i assenyala que han passat d'atendre 250 famílies a més de 400 a la setmana.
Càritas està treballant a tota màquina. Vull dir, tenim una petita, diguem, variació, i és que una gran part dels voluntaris de Càritas és gent més gran de 65 anys, amb la qual com a voluntaris no poden actuar i en canvi tenim molts voluntaris joves que s'han apuntat, diguem, durant aquesta crisi, que són els que estan salvant una mica la cara. Hi ha voluntaris que fan les coses però les fan d'aquesta moderna manera, amb teletreball, teleassistència, tal que sigui. Bé, Càritas, sobretot per lo que fa a la funció de repartiment d'aliments, és en la que està desbordada. De fet, si durant tot l'any hem fet una mitjana de 240 famílies ateses, diguem, durant una setmana, el que és claríssim és que en aquests moments estem fent més enllà de 400, és a dir, pràcticament un 80% més.
El trasllat al pavelló permet atendre el major nombre de famílies i complir les normes de seguretat, tant de protecció dels voluntaris com les distàncies entre els usuaris.
A Càritas hi ha un equip diari de 4 o 5 voluntaris, incloent-hi el Jovent Solidari de Lloret, i es fan torns. El que lliuren en els usuaris són cistelles bàsiques de menjar que ja estan preparades.
En aquest moment, en el pavelló poliesportiu, s'ha hagut d'augmentar l'horari per les famílies i es fa cada dematí, entre les 10 i la 1 del migdia, la gent pot anar i pot recollir els aliments, que sàpiguen que en aquests moments són lots preparats en funció de la prescripció per part de Benestar i Família. És a dir, la persona que va recollir els aliments no fa la roda i tria. Són aliments que ja estan preparats. Un lot de 10 punts té aquestes característiques i un de 20 té aquestes altres. I que també es fan dos tardes. Inicialment estava previst que feien dimecres i dijous. Matins farien entre les 10 i la 1 i a les tardes entre les 3:30 i les 6:30. Veurem si això ha començat aquesta setmana, si amb això es fa prou, endavant. I si no, haurem de tornar a mirar com s'amplien els torns.
El CDA, ubicat al pavelló, obre de dilluns a divendres, de les 10 del matí a la 1 del migdia i dimecres i dijous a la tarda. Un consorci municipal ajuda a regular les cues d'usuaris i controlar l'accés al pavelló.
Tot i que la preocupació per l'augment de les famílies que demana menjar, per l'augment de les famílies que demana menjar a Càritas, també arriba mostra de solidaritat de veïns, empreses i entitats que fan donacions en el CDA conscients de la complicació del moment.
El darrer cas és el de l'empresa La Lloretense Jove, que fa 30 anys que distribueix productes lactis i begudes als establiments de la vila. Aquest dimecres ha donat 50 caixes de llet i 3 caixes de margarina en porcions a Càritas. Amb aquest gest, l'empresa vol donar un cop de mà a les persones que més ho necessiten.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Canviem totalment de qüestió. L'Agustí Rodama, lloretenc de 39 anys, té el coronavirus. És auxiliar d'infermeria i treballa a Barcelona com a tècnic de cures. Anem a conèixer la seva situació.
Des que va esclatar la pandèmia, ha estat en la primera línia atenent pacients ingressats per la Covid-19. Va començar a tenir els primers símptomes de tos i febre lleugera a principis del mes d'abril. La primera prova va sortir negativa i li van receptar antibiòtics pensant que podia ser bronquitis.
Però els símptomes li continuen i dies després li fan una segona prova i aquí dona positiu per coronavirus.
A partir d'aquí, la vida de l'Agustí canvia de cop. S'aïlla a casa seva, seguint totes les mesures d'higiene i seguretat. Deixa de treballar i deixa de veure la seva família, amics i entorn habitual.
La situació que fa 40 dies que dura l'ha fet viure moments molt durs. A part de tenir atacs de tos que han durat hores, l'Agustí ha patit també atacs d'ansietat, ja que temia encomanar el virus a algú altre. De fet, ha tardat un mes en dir-ho a la seva família perquè no els volia preocupar.
Aquesta situació l'ha portat a demanar ajuda psicològica, que sens dubte l'ha permès aixecar el cap i a veure les coses amb més perspectiva.
Donem pas en aquesta entrevista en profunditat, gravada aquest dimecres, el dia en què l'Agustí es feia la quarta prova del coronavirus. Li desitgem molta sort.
L'Agustí Rodama el tenim amb nosaltres via Skype. Molt bon dia, gràcies per estar amb la ràdio de Lloret de Mar. Un dia més, Agustí.
Gràcies a tu, Rosa, per donar-me l'oportunitat i per tota la gent, no?, que ens escoltarà.
Agustí, explica'ns, tu tens coronavirus?
Sí, ara ho dic.
Sí, digues.
Ara ho dic lliurement. Ara sóc positiu en coronavirus des del dia 9 d'abril, que em van fer la primera prova negativa. La segona va ser el 14 d'abril i aquí ja sabia que era positiu de coronavirus.
Explica'm, com ho vas detectar? O sigui, què et va portar a pensar que tenies la Covid-19?
Treball. Jo treballo a un centre sociosanitari molt gran a Barcelona des de fa molts anys. M'ho compagino amb la meva feina d'animador turístic, que molta gent del poble doncs, me coneix com a animador turístic perquè tota la meva vida ha sigut així. Però a part d'això, jo treballo a un sociosanitari molt gran a Barcelona i teníem doncs molts pacients amb Covid positiu venien de la zona meva de Barcelona i venien a ingressar i a passar allà doncs, la seva malaltia. Aleshores, jo com a auxiliar d'infermeria, jo soc TCAE, és a dir, doncs, tenia que estar davant del pacient amb Covid positiu, donar-li de menjar, donar-li fer la higiene, fer uns canvis posturals, és a dir, tu estàs davant d'una persona malalta amb Covid positiu. Sempre, això també ho vull dir, i des del minut zero, amb l'equip de protecció que l'hospital ens va donar. Sempre ens ha donat un equip de protecció, primer els famosos EPIs, ara que tothom parla d'això, no? Pues els famosos EPIs, pues nosaltres des del minut zero És veritat que ja van començar amb els equips EPIs, després ja van començar una miqueta més a ser més sofisticats, però bueno, la primera vegada que te'n trobes era una bata d'aïllament i tot el que... tot això. La meva sintomatologia va començar amb tos. Una tos que jo pensava, ui, era una tos, però bueno, no li van donar importància, però sí que vaig trucar a la meva a urgències d'aquí al cap de Lloret i em van dir que podia ser una bronquitis. Em van donar un antibiòtic d'aquells d'actor espectro, que es diu, penso, són aquells antibiòtics de PENS 3, i bé, però la sintomatologia encara seguia més, com un refredat. I jo deia, m'he refredat perquè dintre d'aquest EPI sues molt. Estàs tot tapat, és tot plàstic, sues molt, estàs d'allà les hores que has d'estar, després te treus el pijama, te tornes a posar un de net, i dic, m'he refredat, era un simple refredat. I aquest simple refredat no era això. Això era, pues, el coronavirus.
I quan t'ho van confirmar?
Pues era Setmana Santa. Recordo que era Setmana Santa i jo estava un diumenge, em van canviar l'horari, jo sempre treballo de nit, però aquell dia vaig estar de dia, i cap a les 6 de la tarda em vaig començar a trobar malament. I li dic a la companya, oi, estic com raro. Vaig prendre la temperatura i vaig veure que tenia una miqueta de febrícula. Vaig trucar al director mèdic i automàticament cap a casa. És a dir, això va ser un diumenge a les 6 de la tarda. Dilluns de Pasqua, aquí a Catalunya és el dilluns que és festa, sí. Aleshores no es podia fer res, però dimarts, a primera hora del matí, vaig tenir que tornar a la Vall d'Hebron, on me vaig fer un PCR, que és aquell palet, perquè la gent no ho sàpiga, és un palet que te piquen així pel nas i aquí a la gola, i aquest PCR, que va ser el dia 14 d'abril, em va confirmar que jo era positiu. A partir d'aquí, aïllament. Jo ja em vaig començar a aïllar una setmana abans a la meva habitació, perquè jo convic amb una persona, comparteixo pis des de fa molts anys. Aleshores, jo ja me vaig aïllar a l'habitació, passava molt de temps dintre de la meva habitació, però jo cuinava, jo feia la meva vida normal al saló de casa com tothom. És a dir, no tens, me va sortir negativa la meva prova PCR, tu fas vida normal. Recordo que el divendres de Tots Sants vaig fer una paella i vaig menjar paella al costat del meu company de pis, és a dir, que estàvem xerrant. Això és... I els tres dies tu ets positiu. Jo penso que em vaig contagiar el dia 9 d'abril.
A la feina, evidentment. A
la feina. Sí, sí. Jo, almenys, he sigut a la feina per estar en contacte amb pacients amb Covid, clar. Ha sigut a la feina.
Agustí, quan et van confirmar que ho eres, de positiu, tu què vas sentir? Què vas pensar, el primer?
Rosa, primer de tot, vaig trigar en saber que era positiu per al canal La Meva Salut. El dia següent t'ho publiquen al teu canal de La Meva Salut. No sortia publicat. Vaig estar-hi 24 hores esperant aquell resultat, que va ser com una cosa i una sensació de Déu meu, no sé res, què passa, no sé, no saps res. I a les 5 del dematí del dia 16, és a dir, el dia 15 ja havia passat, 5 del dematí del dia 16, jo no podia dormir, vaig entrar a La Meva Salut i vaig veure el resultat positiu. El primer que vaig fer, Rosa, va ser anar a la cuina, agafar lleixiu i netejar tots els mobles, tots els conductors, tots els panys de la porta i esperar a les 8 del dematí per enviar-li un missatge al meu company i dir-li, neteja tot, posa't guants, perquè he donat positiu. Això és el que vaig fer a les 5 del dematí. Vaig estar 3 hores netejant tot amb lleixiu perquè encara no sabíem la gravetat de que jo podia estar contagiat, perquè jo me sentia bé. És a dir, jo me sento bé, no tinc cap problema, jo estava bé. Això va ser. I després, Rosa, com li dius a la teva família, com li dius a la teva família que tu ets positiu? Aleshores, jo vaig decidir no dir res, només a la mare, perquè ella sabia que m'havien fet aquella prova. Quan li vaig dir que jo era positiu, doncs plorar. Començar a plorar, el meu company va començar a plorar, jo vaig començar a plorar, i va ser això, plorar, perquè és una malaltia o és una cosa que molt desconeguda, perquè no sé com m'afectarà, he vist casos a l'hospital asimptomàtics, però la senyora estava perfectament llegint un llibre, i casos, tristament, que no. Aleshores, tu comences a pensar sempre en lo negatiu, i lo negatiu és que a tu t'afectarà i que això pot empitjorar. Després vam tenir molta informació a la televisió, Rosa, als mèdics de comunicació, que tot era dolent, perquè tothom veu lo dolent. Però vull dir que hi ha molts de casos molt dolents, però hi ha altres casos asimptomàtics, que la gent passa l'enfermetat i que no té símptomes, poder un estornut, no? O poder una tos, o poder pues, ni s'ha donat compte, que hi ha molts de casos en aquest tipus. Clar, jo no sabia com podia a mi afectar el Covid. Jo vaig veure una vegada el senyor Jaume Dolsat, que va publicar que ell havia sigut positiu, i als 15 dies o 17 dies va dir que ell ja s'havia recuperat, no? que estava molt bé. I això em va dir, hòstia, ojalà que jo també estigui així. Però de cop i volta veus una doctora de 28 anys que ha mort per Covid. I tu deies, però si no tenia cap patologia, no tenia no sé què, i comences a rumiar, Rosa, que van començar els atacs d'ansietat.
Ja.
Aquests atacs d'ansietat van ser horribles. Ara jo no els dic atacs d'ansietat, els dic atacs de flors, que això m'ho va dir la psicòloga. No diguis atac d'ansietat, digue'ls atacs de flors, perquè tu, com a sanitari, saps el que hi ha. I l'has vist de primera mà. Has vist com evoluciona. Aleshores, jo vaig veure molta gent ingressada a l'hospital, molta gent ingressada, però jo vaig veure també molta gent que, per desgràcia, no va poder superar. Això em va donar molts atacs de flors. Rosa, vaig trucar a la Fundació La Caixa, perquè una nit jo tenia moltes escombraries a la meva habitació i tenia molta por de que el meu company, amb les escombraries meves, se pogués infectar. Jo vaig ficar totes les escombraries dintre d'una bossa, amb guants, amb mascarilla, amb un lleixiu, un spray que tinc de lleixiu, vaig baixar i vaig tirar les escombraries. Però vaig fer un gest, Rosa, que és amb els guants, posar-me la mascarilla i apretar-me-la aquí, que això tothom ho fa, no? De fet, és aquí la mascarilla. Pues aquest gest que jo vaig fer, Rosa, vaig pensar que jo podia haver contaminat tot el meu edifici, perquè jo havia fet així per tirar les escombraries. Em va donar un atac d'ansietat, que eren les 9 i mitja del vespre, i vaig trucar a la Fundació La Caixa, que donaven assistència psicològica a personal sanitari que havia contagiat el Covid. I automàticament vaig parlar amb una noia, em va dir, tranquil, demà a primera hora se pondran en contacte amb tu una psicòloga. 2 hores després, jo rebia un WhatsApp d'una psicòloga, em deia, hola, em dic Mila, sóc la teva psicòloga assignada, demà a primera hora del matí farem una sessió per una aplicació que tenen ells. I allà vaig començar a descarregar, a dir tot el que sentia. Aleshores, les meves pors, l'atac aquell d'ansietat tan gran, que després em va dir, a veure, m'has protegit. No surts. Tens molta precaució de no contaminar res, perquè simplement jo deia, és que si surto al menjador puc contaminar, cosa que és inviable, no?, que jo surti i pugui contaminar una persona, porto la meva mascareta, però no surto de l'habitació, Rosa. I vaig tenir moments de baixón, de pujades. Aleshores, ella, doncs, amb la seva assistència que em donava, va començar a fer una teràpia. Una teràpia que ella me va agradar molt, perquè era una teràpia, ja la clínica, m'imagino, perquè ella és la psicòloga, jo no soc psicòleg, però sí que una teràpia molt alternativa. És a dir, pensa en coses positives, quan et doni un atac d'aquests d'ansietat, fer un clapping, em deia, respirar fons i veure les coses més positives i no tant les negatives.
I entenem que et va funcionar, no? Tots aquests consells, sí, aquesta ajuda externa, eh?
Em va funcionar, Rosa, el primer dia que vaig parlar amb ella. Vaig plorar molt, ploro molt, Rosa, ploro moltíssim, tinc molta sensibilitat, ploro fins i tot parlant, ara puc plorar, perquè penso a les experiències viscudes. Aleshores, penso en el que he pogut fer, el que... i jo sé com jo treballo, i jo sé com... I he sentit, primer de tot, m'he sentit molt... He sentit por, com... Vaig anar a urgències perquè tenia que anar, perquè no aguantava més, i vaig sentir-me com infectat. La paraula estigma. Perquè al principi, com a sanitari, tothom ens aplaudeix. Però després va començar a sortir a la premsa com companys de tota Espanya, pues, rebien missatges de gent que si tu treballes a un hospital te pots contaminar. I vaig començar a pensar, Rosa, perquè jo sortia al meu balcó i els veïns me pregunten: com estàs? Com va tot? Jo, tot bé, però jo no donava raó de dir... No els hi vull dir que jo tinc Covid per la por de que puguin fer alguna cosa. Ara ja ho penso més positivament, és a dir, i l'única cosa que m'importa realment és estar jo bé, és a dir, estar jo bé. El que pensi la gent ja em dona igual, per això m'he obert a tu, m'he obert a tothom, perquè segurament que a molts sanitaris ens passarà. La psicòloga em va dir que no era l'únic, que és a dir, que això li està passant amb totes les persones que ella està tenint. La majoria té aquest estigma de jolina, de culpabilitat. La meva preocupació era comptar com si he contaminat el meu company de pis, que quina culpa té ell, que porta aïllat aquí i no ha fet res ni a sortir, perquè era jo el que sortia, perquè jo anava a treballar.
Agustí, això que me dius de l'estigma, però t'ha passat? Notes que hi ha algú que t'hagi assenyalat d'alguna manera per ser, no? Per donar motiu?
No, perquè... No, Rosa, perquè ningú ho sabia fins fa una setmana.
Vale.
Fins fa una setmana jo vaig enviar un missatge de grup a la meva família i vaig positiu, perquè la psicòloga em va dir sí que és positiu, perquè ja has passat la malaltia, he passat el tema, pues, agut, és a dir, ja no tinc la sintomatologia, a vegades tinc una miqueta de tos, però clar, la càrrega viral ha baixat moltíssim. Aleshores, sigues positiu, no donis por a la gent ni a la teva família. Però jo vaig ser molt sincer i els vaig fer una videotrucada i, bueno, vaig gravar un vídeo i vaig dir que, bueno, que havia donat positiu, que portava des del dia, pues, avui és 20 de maig.
Sí.
Exacte, és 20 de maig. D'aquí dos dies faré 40 anys i l'alegria seria que demà me diguessin que sóc negatiu. Aleshores, li vaig dir a la família que sóc positiu, que estic molt bé, però vaig donar les gràcies, Rosa, al meu company de pis. I des d'aquí ho dic, perquè ha sigut la persona que m'ha cuidat 24 hores al dia. M'ha fet l'esmorzar, el dinar, el sopar. Quan me trobava malament, me tocava amb una videoconferència, me posava música, m'animava, amb la por d'ell no contaminar. A la mama, perquè tu ets mare. Imagina't que tens el teu fill malalt i no pots anar a veure'l, perquè no es pot contaminar, Rosa.
Sí,
I jo li deia, ella un dia em deia... M'escapo de casa i baixo al balcó per a veure que no pes. Jo li deia, no, tranquil·la, si amb la videotrucada jo te veig, mama, que el papa... Però el papa, pues, pateixen. Són els pares.
I tant.
Com li puc donar jo aquest patiment a les meves germanes? La meva germana gran m'ha trucat l'altre dia i diu, és que no m'has dit res. Dic, és que no volia donar patiment a ningú. La psicòloga em va dir... Tu sempre estàs ajudant a la gent malalta. Ara és el moment de que tu rebis aquest ajut. És a dir, ara ets tu. I tu ets la persona que ara has de rebre aquest ajut. I aquest ajut, pues, ha sigut mort a mort. És a dir, el meu company de pis ha sigut la persona que dius, quin amor tan incondicionat, que és una persona que no és família teva, però no és família meva, Rosa, però és com el meu germà.
Ja. Yeah.
Perquè portes amb ell visquent les coses bones i, en aquest cas, les coses dolentes, com en aquest cas està aquí a l'habitació. I la mare, pobreta, jo li deia, quin patiment. I vaig dir-ho a la família perquè la mama, un dia, li va trucar un germà seu i li va dir, com està l'Agustí? I l'Agustí està bé, tot bé, tot bé. Però ella em va trucar i em va dir, me sento malament perquè li he tingut que dir al meu germà que tu estàs bé. I aquí vaig parlar amb la psicòloga i em diu la psicòloga, mica va, endavant i tira cap endavant. I sí, he dit això, ja començo a dir-li als amics, que tothom em diu, és que no ens has dit res, no ens has dit res. I jo no he dit res per no preocupar la gent. I això, Rosa, jo vaig estar a urgències tres cops, no per patologia Covid, una, bueno, per mi, és a dir, sinó perquè necessitava anar, perquè vaig tenir uns problemes digestius i necessitava tranquil·litzar. Vull donar les gràcies perquè a l'Hospital de Blanes me van atendre excel·lent. Uh-huh. Vaig entrar, primer de tot, vaig trucar per telèfon i vaig dir, soc Covid positiu, vine a urgències. Vaig anar a urgències, em van fer el triatge i ja no vaig sortir d'allà quan vaig dir que jo era Covid positiu. Van entrar a una sala d'aïllament, van seguir tots els protocols, van trigar a atendre'm, perquè van trigar, perquè els metges anaven allà. Es tenen que posar un traje, jo ho entenc, perquè jo me tocaven un timbre i jo me tenia que posar aquell traje i trigar 20 minuts. Però em van atendre. Aquell infermer, no recordo el nom, però sí que recordo que portava un darrere dalt del seu web i posava MRV. I ell va tranquil·litzar-me i em va donar molt... Hosti, és que són companys. No treballen al mateix hospital, però són companys. Aquella empatia d'aquell infermer va ser genial. I quan em van dir, bueno, estàs bé, portes ja 3 setmanes sense tranquil cap a casa. Però jo no em trobava bé. I ja vaig decidir anar a la privada, perquè jo tinc una mútua privada, i va ser un tracte excel·lent. Excel·lent. A la clínica Girona me van atendre estupendament bien. Igual, el metge que em va veure, no t'amoïnis del Covid, estàs recuperat. Això m'ho va dir ell. Primer que el que em va veure, del Covid estàs recuperat. Ara mirem això, Agustí. Em van fer igual, analítiques, proves, tot el que hi havia. I diu, per la teva tranquil·litat, et tornaré a fer un PCR perquè tu estiguis tranquil. Per què? Però bueno, pensa que això ja està. Fes una vida normal, precaucions. Dic, hosti, que bé. Jo estava tan content, Rosa. Dic, mira, aniré a caminar, poder caminar. Wow. Vaig veure els resultats, Rosa, torno a ser positiu. Torno cap enrere. D'anar endavant, torno cap enrere, però a 1000 per hora. Vas, però tot, el meu ànim, tot va començar una altra vegada a plorar, una altra vegada amb teràpia psicològica, una altra vegada amb... Per què he sortit al carrer? Perquè jo deia, per què he sortit al carrer? Per què he sortit al carrer? Però jo deia, però si el metge m'ha dit que jo estic bé. I per què sortir si ja porto 4 setmanes bé? Per això és la importància de fer testos i les proves, perquè tu no tens cap simptomatologia, l'has patit, però s'ha de confirmar que tu ets negatiu. Però això no m'ho van dir, Rosa. Sort, només vaig sortir a passejar sempre amb una precaució, amb la meva mascareta, sense acostar-me a la gent. I dius, comences a rumiar. I si he contagiat? I si no he contagiat? I com pot ser? La psicòloga, igual. Agustí, sisplau. Tranquil. Els metges. Agustí, tranquil. No t'amoïnis. I a tota la gent, és a dir... No hi ha cap problema. Jo sempre he tingut molta precaució. Parlar als demés, imagina, parlar als demés, a mi em donava igual, perquè jo ja... Però als demés, és a dir... I des d'aleshores, pues, vaig dir una altra vegada a casa, sense sortir, fins que no torni a ser negatiu, que és la prova que avui faran. Avui el metge que mateix al Vall d'Hebron em diu segurament que encara estàs positiu, porto 40 dies, Rosa.
Ja.
Yeah. Dies aquí. És que necessito sortir.
Agustí, ara t'estem veient que estàs a la teva habitació.
Sí.
Gràcies a l'Skype podem veure on estàs. aquest racó que veiem que t'entra llum, no?, a través d'una finestra o d'un balcó que t'entra aquí, ha sigut una mica el teu món, no?, durant aquests 40 dies.
Rosa, el meu món ho tinc aquí, no es pot veure, però bueno, tinc aquí el llit, per sort és gran, tinc un sofà a l'habitació. La rutina meva ha sigut aixecar-me, dutxar-me i esmorzar amb un got de plàstic i el panet de l'entrepà, un dia fuet, un dia mantega, però tot li deixo a una bandejeta a la porta i ell m'ho porta.
Sí.
Al dinar, un plat de plàstic, de plàstic, tot de plàstic. Els meus coberts són coberts normals, però no surten de l'habitació perquè jo tinc una lleixiu i els desinfecto cada dia. Cada dia poso lleixiu per desinfectar. La roba, això era com mostris, que clar, tinc de canviar-me. La roba interior, el pijama, la roba de llit. Aleshores, el company obre la rentadora, fica la capsuleta, fica tot, i jo amb els guants entro tota la roba dintre amb la bossa, la deixo dintre, trec la bossa, poso la rentadora, després la secadora. És tot una rutina. Tinc aquí l'oli, tinc aquí el vinagre, tinc aquí la sal, tinc tot aquí. No podia veure la tele perquè no me concentrava. Veure allò que dius, va, una sèrie de Netflix.
Sí.
No podia, perquè mirava la tele i automàticament, fum, les notícies, no. Perquè les notícies començaven, hi ha 200.000, no, 23.000 infectats sanitaris, i jo, no, 50.000 persones, quasi 50.000 sanitaris. Què ha passat, Rosa?
Aquestes notícies no ajuden, al contrari,
Clar, i veus, us agraeixo tant al Cava Cultura, perquè vau fer aquella cosa i jo moltes vegades feia una rutina i a les 12 me posava i reia molt, aquesta mitja hora donava vida. Després, la lectura. Tinc de donar les gràcies a la meva profe, sempre que me la trobo li dic, no?, perquè em va dir, Agustí, llegir és, i és veritat que llegir t'obre la ment, olores, vaig perdre el gust i l'olfacte, i era aquella setmana que va ploure, i jo sortia, no podia, jo deia, la pluja, no, aquella olor de pluja, no la puc sentir, no puc sentir el sabor de la dutxa, no puc sentir la sopa, estava dinant sopa, sopant, I de cop i volta aquella sopa va començar a estar dolenta. Dic, que raro, però si és una sopa feta casolana.
Sí.
I el fuet, ai, no, vaig perdre el gust i l'olfacte. Però a mi aquest era com... I un dia, Rosa, estic amb un cafè amb llet i dic, ui, fa un cafè. Però jo deia, fa un cafè, però és la meva ment. Era la meva ment i dic, no pot ser, i vaig a un perfum i vaig a un perfum, Rosa, i va ser molt curiós, i ho dic perquè jo tinc els perfums d'aquells del dia a dia i els tinc, no sé, poder tinc 12 perfums i dic, ui, aquest no fa olor, i en canvi els que eren cars i bons, on dia?
Aquest sí.
Va ser molt curiós, Rosa, dic, hosti, no pot ser. He llegit molt. He llegit, Rosa, i m'he comprat ara, fa poc vaig fer una comanda aquí a Can Callisà, que és la meva llibreria de confiança, que l'envio un mail i corrents m'ho porten, però he llegit tantes novel·les, he llegit novel·les d'amor, he llegit novel·les del dia a dia, ara estic llegint una que es diu Memòria Prestada, també un llibre que és de la col·lecció Gales, d'editorial Gais i Lesbianes, i tinc aquí, que això m'ho va recomanar la psicòloga, que és un llibre que es diu La biografia del silencio. Són un breu ensaio sobre meditació. Deia que aquesta psicòloga és una miqueta, i em va dir, compra-t'ho. Jo tinc aquí el capçal del llit i cada dia llegeixo un capítol i t'obre la ment, i t'obre... Ets més positiu i veus la llum pues, on ha d'estar. És a dir, la llum està allà, encara tinc d'agafar, que em queda poc per agafar la llum plena i tornar a estar bé.
Doncs, Agustí, t'agraïm molt aquesta entrevista, tot el que ens has explicat, tota sí, la sinceritat i la valentia que tens en treure, no?, tot això de dintre. I esperem que aquesta quarta prova, ja, que és la quarta, no?, ho diem bé, el que és la quarta PCR, si no surt positiu, doncs, bueno, que ja sigui un pas més endavant, eh?
Mira, ara parlava amb la mama i li deia: mama, si no surt positiu, me torno a quedar a casa i la setmana que ve me tornarà a fer una altra.
Exacte.
Fins que doni negatiu. És a dir, doncs te quedes a casa i fins que donis negatiu. El dia que doni negatiu t'enviaré un WhatsApp i t'ho diré, que la gent que ens vegi, Rosa, pues digui, com si me pregunten com està i te pugui dir: Rosa, bé, he donat positiu. Res, viure aquí al meu món, a la meva habitació, i estar, com estic, només vull estar bé, no donar un pas enrere, i tota la gent que està patint la mateixa malaltia que jo, que aquí, Lloret, pues no sé quants n'hi hauran, però tota aquesta gent i que està patint la malaltia, pues endavant, i que segurament que, pues, com deia aquell lema, sortirem i ja
està. I tant que Agustí, estic segura que sí. Agustí, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres i explicar tot això. Molts ànims i molts petons de la ràdio de Lloret.
Gràcies a tots i una abraçada ben gran. Que vagi molt bé.
Adéu.
Bon dia, bona hora.
Nou minuts i arribarem a les 9 del matí. Més qüestions. Amb motiu de l'entrada a la fase 1, al llarg d'aquesta setmana es van obrint diferents equipaments municipals amb mesures de seguretat i d'higiene, control d'accés i menys aforament.
Dimarts i dimecres ho van fer les pistes de tennis i pàdel i les d'atletisme, i aquest divendres reobren les portes del Museu del Mar i de Can Saragossa, que només permetran un terç del seu aforament. Ho explica el regidor de Patrimoni Cultural, Xavi Flores.
El proper divendres 22 de maig farem l'obertura de Can Saragossa i del Museu del Mar al públic, aprofitant que dintre de la fase 1 ens permet obrir amb un 30% de l'aforament. Com no pot ser d'una altra manera, adoptarem una sèrie de mesures de seguretat i higiene, com poden ser la col·locació de mampares, marcarem al terra les distàncies de seguretat a l'hora de fer les cues, dispensarem el gel hidroalcohòlic a tothom i a aquelles persones que no en portin els hi donarem mascareta i guants. A més, mesurarem la temperatura tant del personal com dels usuaris per garantir que tothom que hi entra no té febre. Aprofito per recordar que l'accés és gratuït per tots aquells ciutadans que tinguin el carnet del moll, i crec que pot ser una molt bona forma d'aprofitar el temps per conèixer el nostre patrimoni cultural. Així que us animo a tots a que ho visiteu.
A banda d'aquests equipaments, hi ha altres serveis municipals que inicien aquests dies l'activitat presencial. El motiu és poder dur a terme aquells tràmits que no es poden fer de manera telemàtica.
A l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, a la planta baixa de l'Ajuntament, es pot sol·licitar cita prèvia única i exclusivament per fer els tràmits de l'IDCAT, així com noves altes i canvis de domicili al padró d'habitants.
La resta de tràmits, com per exemple volants d'empadronament, presentació d'instàncies o petició de tríptics per fer el pagament d'impostos, s'hauran de fer pels canals telemàtics que hi ha habilitats, com són la seu electrònica o la carpeta ciutadana, entre d'altres.
La cita prèvia es pot fer per correu electrònic a oiac@lloret.cat o bé a través dels telèfons 636 14 43 88 i 616 92 31 05.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Anem a més temes. Valoracions molt positives entre els alumnes dels cursos de formació que ofereix aquestes setmanes l'Ajuntament al sector turístic. L'objectiu és conèixer a fons totes les mesures d'higiene i seguretat que cal tenir en compte en la reobertura dels establiments per tal d'evitar la propagació de la Covid-19.
Les sessions, que són gratuïtes, han tingut molt bona acollida entre treballadors i empresaris. Aquests cursos ajuden els participants a resoldre els dubtes més habituals i així poder treballar i afrontar la situació amb millors garanties.
Un dels alumnes de les jornades de formació és en Carles Fàbregas, el xef executiu de la cadena hotelera Evenia. Considera que és important fer una bona reobertura en què la complexitat afecti com menys millor els clients. A més, aposta pels productes de proximitat i de qualitat.
Aprenem des de com fer una bona reobertura de les nostres instal·lacions, no? Francament, jo el que tinc a dir és que per mi tota aquesta situació, el que tenim que lluitar és que no acabi afectant d'una manera negativa els nostres clients, que disfrutin, no? Que dintre de la complexitat, el més light possible. I sobretot això sí, qualitat, 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 producte quilòmetre zero, producte de proximitat i molta qualitat. És el que es basa ara mateix i cap on hem d'anar.
Una altra de les alumnes és Esther Clemente, propietària d'una botiga de roba interior. Explica que les sessions els han servit especialment per resoldre tots els dubtes que s'havien generat pel que fa als protocols i la tornada a l'activitat.
Gràcies a ell hem pogut afrontar una mica el moment en què estem vivint amb els nostres comerços, perquè ens ha donat una informació que rebíem de totes bandes, però que ens l'han pogut resumir i clarificar una mica. Realment aquests moments són molt difícils per a tots nosaltres i des del petit comerç hem de saber com cuidar la salut dels nostres clients al mateix temps que els hi puguem donar el millor servei de què hi siguem capaços. Tot el que puguem aprendre i tot el que ens puguin explicar sempre serà benvingut.
Més participants, Anna Areu, propietària del P de Pa, considera que un altre dels aspectes necessaris en aquests moments és que els clients sàpiguen que els treballadors han passat aquesta formació i que tinguin una percepció de seguretat a l'establiment.
L'he trobat un curs molt interessant. Ens ha servit per recordar el perquè de moltes coses que tenim als protocols de neteja i els protocols d'actuació. A més, que els clients sàpiguen que els locals on van fan aquest tipus de cursos i es preocupen de que els treballadors facin les coses com les han de fer i de tenir els locals nets, jo crec que això juga molt a favor.
També des del P de Pa, un dels treballadors, Jordi Sales, explica que els cursos els han servit per comprovar les diferències que hi ha entre la forma d'actuar que hi havia fins ara i els nous protocols.
L'empresa nos informó d'este curso y bueno, nos pareció interesante en primer lugar por nuestra seguridad y por la seguridad de los demás, de que bueno, lo podíamos hacer y mirar un poco de cómo se tenía el protocolo a seguir, por decirlo de alguna forma. Luego acabas aprendiendo bastantes cosas, te das cuenta de que todo lo que hacíamos habitualmente no se estaba haciendo quizá de la mejor manera. Luego también es importante que cualquier empresa, ya no hablo de PDP Bakery, que tomen medidas porque es un momento complicado.
Encara queden alguns cursos per fer que es duran a terme en els propers dies i l'Ajuntament ha deixat oberta la possibilitat d'oferir-ne més.
Tota la informació es pot trobar al web de l'Ajuntament a la secció de promoció econòmica.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
A 3 minuts i arribarem a les 9 del matí. Recordem que la taula gironina de turisme ja té a punt una nova sessió de webinar per avui dijous. En aquesta ocasió es titula Iniciatives disruptives, temps per innovar.
El president de la taula gironina de turisme, Jordi Martí, explica que la sessió permetrà conèixer exemples d'idees originals i innovadores que ajudaran al sector a encarar el turisme post-Covid amb millor coneixement.
Hi ha iniciatives que s'estan duent a terme, força innovadores i que tanquen una mica amb la manera de fer i amb el que està establert. Una mica doncs, pura innovació, que va una mica més enllà amb la visió de lo que és l'empresa i sobretot també la tecnologia, que no només, perquè també hi ha iniciatives de la Cerdanya en quant a col·laboració entre privats i bueno, jo crec que serà força interessant, esperem.
L'obertura anirà a càrrec del president de la Cambra de Comerç de Girona, Jaume Fàbrega, i els ponents seran Albert Cadena, cofundador de GuestMate, Rafael de Jorge, fundador de Grow Tour i professor universitari, i Ramon Tresserres, director del clúster El Sol dels Pirineus. Tots ells exposaran experiències pròpies, adaptació a la situació que vivim, que, malgrat la dificultat del moment, com tota crisi, es pot veure com una oportunitat per renovar-se o bé reinvertir-se.
Això és el que ens hem d'agafar ara mateix, perquè la crisi és força evident, els dies passen, la temporada comença i, bueno, doncs a banda de que les crisis són una bona oportunitat i és una oportunitat per destacar-te de la resta si saps aplicar i saps innovar i malauradament pinta que tindrem molt de temps per pensar-hi i per treballar-hi, amb la qual si l'apliquem aquest temps correctament, doncs esperem això, que sigui una bona oportunitat i puguem treure algun profit de tot això.
Des que va començar el confinament, la taula gironina de turisme ha organitzat diverses sessions virtuals per tractar temes relacionats amb el turisme a les comarques gironines en el moment que estem vivint. I encara en tenen programades algunes més per a les properes setmanes perquè la incertesa en el sector segueix sent molt gran. De moment, la propera sessió és avui mateix. A partir de les 12 del migdia es podrà seguir, com sempre, per Zoom o YouTube Live. Rec recta final del Bon Dia, Bona Hora d'avui dijous 21 de maig, un informatiu en què hem començat explicant que a partir d'avui dijous entra en vigor l'ús obligatori de la mascareta en els espais públics. Es tracta d'espais públics tant tancats com oberts, sempre que no es pugui garantir els 2 metres de distància de seguretat. Queden exclosos els menors de 6 anys, tot i que es recomana per nens i nenes de 3 a 5 anys. Fins aquí el Bon Dia, Bona Hora d'avui dijous. Tornarem puntuals el proper dilluns a partir de les 8 en punt del matí.
Perruqueria i estètica Jordi Granger us ha ofert l'informatiu Bon Dia, Bona Hora.